relegando. Yo creo que esto va cada vez, o sea, que yo creo que los hombres cada vez bailan más.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000, les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada d'aquest dissabte 1 de juliol. Ara sí, sense polèmiques, ha arribat juliol, per fi. No estic despistat, és el més adequat. 1 de juliol del 2023. Començarem aquest camí cap de setmana amb contingut de lux, saludant la Mònica Padrol, la directora de RT Cultural, que ens parlarà de les seves properes sortides. Ja sabeu, tot un món de viatges, de cultura, de gastronomia, de bon rotllo, de la mà de RT Cultural. Serà de seguida, tot seguit, saludarem els amics de Catalunya Cristiana, en aquest cas amb la seva sotsdirectora, la Carme Munté, que ens farà 5 cèntims d'allò més destacat del seu setmanari, que sortirà demà. Tot en la nostra secció Passem Revista, i a la part final del programa recuperarem la secció, la darrera secció de la temporada, que ens va regalar Alberto Gómez, el mag dels microcontes, dimecres passat aquí al Camins, centrats en l'estiu i en els comiats. Des d'ara i fins les 9, la Macedònia es torna ràdio, la ràdio es torna Macedònia, la falsa ràdio nocturna, que comiencen los juegos.
Camins.
Vinga, doncs arrenquem aquesta edició del Camins cap de setmana. Ja sabeu, cada 15 dies descobrim la vida de la Basílica de la Mercè, o bé ens anem molt lluny d'aquí, al T'espero lluny d'aquí. I qui ens espera a l'altre costat del fil telefònic, no sé si molt lluny o no massa lluny, doncs la Mònica Padrol, la directora de la nostra agència de viatges de confiança RT Cultural. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada i bona tarda. A prop. Confesso que estic a prop.
Estàs prou a prop.
No a prop de tu, físicament, aquesta tarda no, però sí que estic a Barcelona i encantada de poder parlar amb tots vosaltres.
Perfecte. Ja sabeu que amb Mònica Padrol repassem viatges, repassem cultura, repassem gastronomia. És tot el que proposa la seva agència de viatges, us recordo. RT Cultural és l'agència que us convé. Ja us... Ui, com tinc la gola. És l'agència que us convé, perquè tota la seva proposta és meravellosa, viatges increïbles, viatges apamats, viatges preparats amb un mimo fantàstic. Us dono el seu telèfon, és important, perquè si teniu qualsevol dubte, qualsevol inquietud, qualsevol ganes de conèixer què faran, què no faran, que ara ens explicarà també la Mònica, però podeu trucar al 93 122 6700, us el repeteixo, 93 122 6700, també podeu enviar un correu electrònic a info@rtcultural.com demanant la informació que necessiteu, o fer una ullada a la seva pàgina web rtcultural.com, www.rtcultural.com. I ara sí, Mònica Padrol, què ens proposes, de què vols parlar-nos en aquesta vesprada? Què teniu en ment? Què ens expliques?
Pues mira, si et sembla bé, Rafa, sí, podem fer una mica un repàs dels viatges que tenim programats durant aquest estiu i els primers mesos de la tardor.
Perfecte.
Millor dit, durant la tardor. Dels viatges que encara ens queden places, perquè afortunadament hi ha viatges que ja estan tancats, amb el número ja màxim de persones. Per exemple, el viatge fantàstic a Escòcia, organitzat per el nostre amic, el pare Fermí, camarader de la Mercè,
doncs
ja està complet.
Molt
però els que s'han quedat amb ganes de viatjar a Escòcia perquè no podien, a l'agost o han arribat tard, que siguin tranquils perquè estem preparant una nova proposta de viatge més curtet, de 6 dies, per la tardor. O sigui que tindrem Escòcia també a la tardor.
Molt bé.
Una època fantàstica.
Doble proposta per Escòcia. Sí, què més?
Doble proposta per Escòcia. Però, per exemple, encara queden places per viatjar a Terra Santa, la terra del cinquè evangeli, del 8 al 15 d'agost, amb un grup organitzat per la parròquia Sant Cristòfor de Barcelona.
Val.
Queden poquetes, però encara queden places. O sigui, que ningú es quedi amb les ganes de viatjar a Terra Santa el mes d'agost. I, si voleu, un viatge ja una miqueta més entrant ja a la tardor, 29 de setembre al 5 d'octubre, un viatge molt diferent a Terra Santa, res a veure, estem parlant d'Alsàcia. És un viatge en autocar, organitzat per la parròquia de Vilanova, i jo us invito a que entreu a la nostra web i mireu aquest itinerari, perquè realment és de conte de fades. És una destinació dintre de França, fantàstica. I aquí t'agradaria molt, viatjar amb les parròquies del Poble Sec del 8 al 12 d'octubre a la illa de Sardenya.
Sí, vols dir que a mi m'encaixaria aquest viatge, Mònica?
T'encaixaria, saps per què?
Per què?
Perquè jo acabo de vindre ara d'acompanyar un altre grup.
Sí.
Escolta, una gastronomia que jo sé que és el que a ti t'agrada.
Ara.
Hem dinat, hem sopat, plat sobretot a base de peix, de marís. Realment una meravella, per no parlar de tota la part cultural de la illa, de tota la cultura que tenen megalítica, tenen uns llocs arqueològics, patrimoni cultural de la UNESCO, que són realment fantàstics. I a lo millor, Rafa, em dic, escolta, que jo no tinc tant temps de viatjar, ni 5 dies, ni 8, ni 9. Bé, pues mira, es pots acompanyar del 16 al 18 d'octubre al Santuari de Lourdes amb el Padre Fermín.
Ah, aquests viatges són més, una mica més llampecs, eh?
Clar, una mica més llampec, però evidentment amb un contingut espiritual increïble. Sí. Pensa que tenim gent, feligresos de la Basílica de la Mercè o peregrins de RT Cultural, que viatgen cada any amb nosaltres a Lourdes. Intentem variar una miqueta, no?, la ruta d'anada, la ruta de tornada, però realment és una experiència que val molt la pena.
Clar, ara tu m'estaves dient, Mònica, que teniu molts grups o completament tancats, com és el cas d'Escòcia, o a punt de tancar-se. Jo no és per res, però això són molt bones notícies amb el que hem patit, amb el que hem patit amb els viatges.
I tant. La veritat és que ja era hora, però bueno, nosaltres patim sempre. Som com les mares, que sempre pateixen amb els fills.
Ai, sí.
Per què patim? Patim quan un grup no arriba al mínim de persones que necessitem per garantir la sortida, i també patim quan tenen que dir que no a la gent perquè el grup ja està ple.
Clar.
O sigui que, en fi, aquesta és la nostra vida, no? Però no ens queixem, A Lourdes acabem d'obrir les inscripcions, o sigui que pot apuntar-se al viatge a Lourdes tothom que vulgui. Igual que a la ruta de la seda a Uzbekistan, que ja hem dedicat de diferents programes a parlar d'aquest viatge, 17-28 d'octubre, queden places, però la sortida està totalment garantida. També aquest viatge impressionant, la ruta de la seda.
Fantàstic.
Queden places per Bali, del 20 al 30 d'octubre, sortida també garantida, Bali-Singapur. Per resumir una mica, viatges de llarga distància, tenim 17-28 d'octubre, Uzbekistan, 20-30 d'octubre, Singapur i Bali, és el mateix viatge, Singapur i Bali, i del 9 al 23 de novembre, Japó. De moment, Japó.
El Japó.
Encara no podem garantir la sortida, però segur que dintre de molt poquet podrem fer, perquè hi ha persones apuntades. I Uzbekistan i Bali, totalment les sortides garantides.
Fantàstic. Escolta,
no pots dir que això no està variat.
No, és variadíssim, i a més estic pensant, clar, evidentment, el teu equip, tu mateixa, us entregueu, perquè tots els viatges siguin fantàstics, estiguin doncs perfectament apamats, però jo estava pensant en la complexitat que té portat tot això endavant. Però, clar, estava pensant des de la meva mirada de persona que no té experiència, però per vosaltres, no?, és el vostre pa de cada dia, els viatges.
La experiència que tenim, i la veritat que ja més de 35 anys, no?, fent aquesta feina, la veritat és que, esclar, és complexa, perquè si no fos complexa no valdria la pena.
Ara.
I les coses senzilles, moltes vegades, pues bueno, pues sí, pues passen per la vida sin pena ni glòria, no? Els viatges realment, la gent, la gran satisfacció que tenim és quan tornen, ja sigui, te'n recordes del viatge que hem parlat molt a Austràlia, Nova Zelanda? Pues mira, algun dia t'explicaré el que havia darrere d'aquest viatge, la complexitat de les reserves. Però això és com quan una senyora dona llum i diu «he passat fatal al paritori, però és que després m'he oblidat de tot». Pues nosaltres, ara, una vegada que el viatge ja ha finalitzat, que han tornat els viatgers, que tots ens feliciten, que ha sigut una experiència tan increïble, pues val la pena. Aquest viatge que ha durat 4 anys, des de la primera sortida, es va agafar el Covid enmig fins la per fi, no?, la data que han pogut viatjar.
Fantàstic. Sí. Per tant, recapitulem que teniu la propera sortida. La propera ja és Escòcia, eh, Mònica?
Sí, sí, però jo volia assenyalar sobretot una sortida que es demana molta gent, no?, i sobretot molta gent de fer. Mm. Et volia parlar que del 6 al 13 de novembre, organitzat per la Basílica Santa Maria de Vilafranca, tenim un pelegrinatge a Roma, audiència general amb el Sant Pare, i també visitant Assís Gubbio, s'ha fet ruta franciscana per l'Umbria, Assís Gubbio, i finalitzant el viatge a l'Emília Romagna, amb seu a la ciutat de Bolònia i visitant Ravenna, Ferrara. Aquest viatge, de veritat, per als que no voleu anar tan lluny, us ho recomano, perquè a part, que sempre és una gran experiència, no?, tindre el Sant Pare tan a prop i poder participar de la seva catequesis d'aquesta experiència general del dimecres, tot l'entorn d'aquest viatge de peregrinatge, tant la part espiritual com cultural, de veritat que val la pena. I, bueno, acompanyats dels feligresos de la parròquia de Vilafranca i del seu rector, mossèn Aymeric, quin millor companyia podríeu tindre per viatjar a Roma?
És que, clar, la vostra agència, Mònica, i ha estat així tota la vida, tu deies 35 anys d'experiència, és fantàstica per això, perquè no només feu el viatge, doncs, amb aquest carinyo, els llocs emblemàtics, la gastronomia, tot, evidentment, completament apamat, sinó que cuideu també de l'ànima dels viatgers i que, si tu tens aquesta inquietud de la fe, no?, persones amb fe, deies tu, doncs és que és una opció fantàstica. Teniu aquesta vocació, podríem dir.
La veritat és que sí. Fins que inclús amb els itineraris que no són organitzats per parròquies, sinó que són itineraris culturals, com aquest viatge que jo he acompanyat a Sardenya, que varen fer la connexió, no?, era un grup d'amics amb un interès cultural, però sempre ens cuidem i donem l'oportunitat de les persones que volen assistir a la celebració de l'Eucaristia Dominical, pues ho varen fer a Sardenya, no tot el grup, però els que varen voler, pues varen dirigir a una església que ja teníem localitzada a prop de l'hotel i varen participar, no?, d'aquesta missa, que varen agafar la missa de fi de curs d'una escola salesiana i que realment pues, va ser entranyable. Que viatjar per al món i participar, no?, i acompanyar els nostres germans de la fe als diferents jocs, pues, també a vegades et porta experiències pues, que realment valen la pena. I tant que sí.
I tant que sí. 3wrtcultural, la seva... rtcultural.com, la seva pàgina web, 93-122-6700, repeteixo, 93-122-6700, el seu telèfon de contacte per resoldre qualsevol dubte, o si no, un correu electrònic info@rtcultural.com. Doncs totes aquestes vies per connectar amb Mònica Padrol, amb el seu equip, amb RT Cultural, per conèixer més, per informar-vos en profunditat, per resoldre qualsevol dubte de cara a totes aquestes sortides tan variades, però a la vegada tan apassionants, que ens ha plantejat en aquesta vesprada de dissabte la Mònica Padrol. Mònica, encantats de saludar-te, com sempre, molts ànims a tot el que porteu endavant, i res, ens retrobem una mica més lluny, no?, una mica més a prop que avui, una mica més a prop.
Clar que sí, però a lo millor el proper programa, programes i al Mercè. Perquè jo el proper programa de viatges, doncs et sorprèn i estic encara més lluny. No se sap.
Ui. Bueno, doncs ja em concretaràs. Ara em deixes una mica parat. Vale, perfecte. Perfecte, Mònica. Un plaer, com sempre, parlar amb tu. Moltes gràcies i una abraçada.
Gràcies.
Vinga, doncs nosaltres que respirem amb un separador i rebem els amics de Catalunya Cristiana que ens parlen de la seva revista. Ara, de seguida.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Camins, cap de setmana, seguim endavant amb el contingut exclusiu. Hem tingut ja una primera visita de la Mònica Padrolites, però lluny d'aquí tenim ara una segona visita del Setmanari Catalunya Cristiana, de la seva sotsdirectora, ex-cap de continguts, ja ho sabeu, ho dic per situar-vos. Carme Munté, bona vesprada.
Què tal, Rafa, com anem?
Molt bé, bueno, sí. Amb calor, què vols que et digui? Jo la calor a mi m'afecta.
Ens falta pluja, mica que refresqui.
Sí, ens falten
moltes coses.
Ens falta que això sigui Alaska, sí. Bàsicament.
Bé,
jo compro. Doncs amb la Carme Munté, la sotsdirectora de Catalunya Cristiana, repassarem durant els propers minuts, com sempre, com cada setmana, el bo i millor del seu setmanari, el Setmanari Catalunya Cristiana, és nostre. tres germans de paper escrit, de paper, de paper, aquí estic tocant el paper, sí, exactament. Per tant, què tenim en el menú d'aquesta setmana?
Doncs mira, avui parlem de dansa contemplativa. Què et sembla? Una sorpresa.
Una sorpresa.
No t'esperaves,
sí,
això?
Sí, 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 sí. No m'ho esperava.
Mira, i aquest títol de portada de dansar és pregar tres vegades.
Ho teniu a la portada, a més,
sí, sí,
dansar.
Sí.
Dansar és pregar tres vegades.
Mira, això que escoltem, és, hem assistit a una sessió de dansa contemplativa, que, de fet, cada primer dilluns de mes, unes 30 persones s'apleguen a la Basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona, per pregar dansant. I no són les úniques, perquè la dansa també és una pràctica habitual, per exemple, al monestir de Sant Pere de les Pueles, també de Barcelona, sí, que ho fan un dimecres de mes. Sobretot aquesta qüestió de la dansa contemplativa, hem parlat amb la persona que és coreògrafa, que va crear la terminologia dansa contemplativa. Escoltem-la.
Cualquier emoción o cualquier sentimiento, cualquier sensación que tú tengas, la puedes expresar con la palabra, la puedes expresar con la pintura o con el cuerpo, con la expresión. Entonces, bueno, hay personas que tienen facilidad para hacerlo con un lenguaje u otro, y para mí, por ejemplo, el lenguaje que era más fácil de expresar era con el cuerpo, con la danza. Entonces, cuando tienes una emoción muy fuerte, ¿no? En mi caso, pues, de relación con Dios, pues es que se me iba el cuerpo.
Se me iba al cuerpo.
A ella se le anava,
sí. Bueno, es diu Victoria Hernández.
Victoria Hernández, viu a Madrid.
D'aquesta dansa, bueno, d'aquest concepte de dansa contemplativa. Sí. Clar, jo crec que aquí a Espanya, o a Catalunya, o a Europa, el tema de barrejar o fundir el cant sacre, per dir-ho d'alguna manera, no? Els cants que poden acompanyar una litúrgia amb la dansa, ens sembla com molt exòtic, com que ve com dels Estats Units, no? El gospel, anem al gospel tothom, no? I no és cert, o sigui, és una tradició de tota la vida.
Ella l'escoltarem més endavant, Rafa, sí, perquè ella ho diu, que sembla que sigui una cosa exòtica avui dia, que es fa estrany veure ballar, sí, però que forma part de la tradició catòlica, cristiana, i que ve de la religió també jueva, aquest ballar, aquest,
sí,
dansar.
Exacte.
I, de fet, les dinamitzadores de les danses ens expliquen, doncs, que és molt fàcil participar-hi, perquè si algú ens està escoltant i vol anar, per exemple, amb aquesta sessió
Santa Maria del Mar,
o al monestir de Sant Pere de les Pueles, o altres que segur que es fan, perquè els gestos, els passos, són molt senzills, de seguida s'aprenen, i tots tenen un significat que s'expliquen prèviament a la dansa, i una intenció que cal conèixer per tal d'interioritzar el sentit de la pregària, perquè no és ballar per ballar.
No,
és dansa,
és expressar...
Correcte, que pot ser una lloança a Déu, pot ser una acció de gràcies, és a dir, tot té el seu sentit.
Para mí, de la danza contemplativa, cuando yo le puse el nombre, es la tradición católica. De hecho, el nombre de contemplativo quería recoger la tradición mística cristiana, ¿no? Y además teniendo ahí los grandes contemplativos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces era una manera de reconocer esa dimensión de oración, pero una oración de contemplación, porque al final este tipo de danza con el cuerpo, curiosamente, lo que te lleva es a un silenciamiento interior.
I, de fet, la dansa com a forma de pregària podem dir que cada vegada és més coneguda a casa nostra, però és veritat que es va cuinant a foc lent. I també és veritat que té un fort accent femení, si tenim en compte que la majoria dels que hi participen i les persones que ho impulsen són dones.
En la cultura catòlica, cristiana, se ha bailado siempre, porque eso, venimos de una raíz judía donde el judío bailaba en todas sus celebraciones religiosas. Entonces eso se va heredando hasta, pues eso, depende del país así, europeo, que con esta este tema del racionalismo, pues ahí donde perdieron esa tradición de danzar en la liturgia, pues a lo mejor hace tres siglos, es decir, en el siglo XX, al cristiano le parecía raro que se pudiera bailar en la misa.
Claro, pero si lo veo, pensas, la Eucaristía es una festa. És una festa. La Pasqua és una festa. I quina festa pot ser que sigui completa sent un ball, no? Cada festa, la festa d'un poble, la festa d'un casament, sempre hi ha un ball.
Correcte.
No és l'Eucaristia també, evidentment.
I, de fet, quan t'endinses una mica amb tota aquesta qüestió de la dansa, veus que hi ha diferents tipus de dansa i diferents escoles.
Sí.
Per exemple, la de la Victoria Hernández és aquesta dansa contemplativa, que ella mateixa li va posar el nom. De fet, ella explica que primer li va posar dansa litúrgica, però després va veure que era dansa de pregària, dansa contemplativa.
Sí.
I també vam entrevistar les Clarisses de Balaguer, perquè les Clarisses de Balaguer tenen molta tradició en aquesta qüestió, perquè l'any 2002 elles van començar amb el que han batejat com a dansa testimonial, que en el seu cas sí que és durant la litúrgia. De fet, és al final de la litúrgia. Són danses d'intercessió, de lloança, d'adoració al Santíssim, els diumenges després de la missa. Però deixa'm dir-te que, tornant una mica al tema de la Victoria Hernández i al tema de la dansa contemplativa, cal dir que ella ara dirigeix a la Universitat de la Mística d'Àvila una escola de dansa i contemplació perquè hi hagi un espai físic de referència.
Entonces, es verdad que en una época, pues eso, viajado muchísimo por toda España y por algunos países fuera, ¿no? Y ahora es verdad que estoy en una etapa un poquito más, es decir, más recogida y más intentando asentar. Entonces, no sé si te comentó Dolors, en Ávila, en la Universidad de la Mística, hemos abierto una escuela de danza y contemplación con la idea de como que haya un espacio físico, un lugar físico de referencia.
Per tant, tenim aquest primer reportatge, reportatge de portada, reportatge molt original. Molt original perquè s'escolta poc i es veu poc, però no perquè sigui tan diferent.
I deixem dir que la gent que estigui interessada en aquest tema poden anar al YouTube de Catalunya Cristiana, on tenim un vídeo enregistrat pel Macià, pel nostre company Macià, que va allà a Santa Maria del Mar, va gravar aquesta dansa contemplativa amb declaracions de la dinamitzadora.
No va ballar, Macià?
No.
Com que no?
I, de fet, ja veuràs que la gent que entri veurà que la majoria són dones, que és el que dèiem, que té un fort accent femení.
M'ho has ensenyat abans, ho he vist abans una mica i és cert. Però mira, en Decep, que ja parlaré amb ell. Com que no vas participar? Això no pot ser, has d'anar allà a viure 21 dies bailando contemplativament. Doncs aquest primer reportatge, reportatge de portada, dansar és pregar tres vegades, però teniu encara més, teniu una entrevista il·lustre,
Una entrevista al bisbe de Lleida, el Salvador Jiménez. Mira, t'explico, vam anar a Lleida. Vam anar a Lleida per entrevistar el bisbe, coincidint, doncs, a veure que el 31 de maig ell havia complert 75 anys i ha complit 75 anys, com diu el Codi de Dret Canònic, els bisbes han de presentar la renúncia, que no vol dir, evidentment, que s'accepti de seguida, sinó que normalment es prorroga.
Sí, i què ha passat aquí?
Que li estan prorrogant.
Li estan prorrogant, no? Val.
Vull dir, estava posant l'entrevista en el seu context del per què vam anar a fer aquesta entrevista.
Perfecte.
I una altra avinentesa és perquè ben aviat farà 8 anys que va ser nomenat bisbe de Lleida. Va ser el 28 de juliol del 2015. I així recordava el bisbe com va ser aquella arribada a Lleida.
Vaig ser molt preocupat perquè hi havia un problema així molt seriós en aquell moment. Que era tot el problema de les obres d'art de Barbastre i de Lleida, un poc de litigi tenim uns i altres. Vaig estar content molt aviat de la recepció que m'han fet les persones aquí i em van despejar la preocupació gran. Perquè la preocupació d'un bisbe no deu ser mai, crec jo, preocupar-se de les obres d'art com ser important, sinó preguntar-se com estan les vocacions sacerdotals, com viuen els capellans, si bé o no, quin tema gran porta avui la societat per a ser tan, diguem, tan refractari al missatge cristià.
I pensava que estava tancat el micro, no passa res.
El bisbe explica que, com dèiem, el moment més difícil del seu temps, del seu pontificat, va ser quan li va tocar seure's al banc dels acusats en un judici que va acabar amb la devolució de les 131 peces reclamades per Barbastre.
Escoltem.
Pues molta tristor, no ho sé, és una cosa que no havia estat mai, però anar allí com un acusat per el que diem antes dels abusos, per una qüestió de 100 anys, una espècie d'acusació com un lladre que ha robat peces, que no ho ha fet directament un, sinó que això està en la història, i sentir-se acusat per això em va sentir malament.
És que té tota la raó, el bisbe de Lleida.
És que s'ha de dir que, clar, el litigi, per la gent que fa anys que ens dediquem en aquest àmbit de la comunicació d'Església, sempre està la patata calenta dels bisbes de Lleida des del 1995, que és l'any de la segregació del bisbat. I, de fet, el Salvador Jiménez defensa la tasca que va fer el bisbe Josep Massaguer en el seu moment, que ha estat acusat de lladre quan ell el que va fer va ser conservar el patrimoni.
Que era un home molt culte i un home que intenta, diguem, complaure les decisions del Vaticà per a que les obres d'art no es pergueren i no es robaren en pobles petits i per a que muntant un museu fora la explicació per a tots els seminaristes per a que estimaren l'art i la tradició en el món futur. El que va fer ell va ser tot en la diòcesi seva, que és el que mai es diu. Ell no va anar a buscar diòcesis de Burgos o de Saragossa. Ell, quan va actuar, va ser en parròquies de les que ell era pastor.
Quines històries.
Clar, ell diu que mirat des d'ara, la segregació al final, mirat des d'ara, va ser un error, malgrat la bona voluntat que tenia en el seu moment l'Església, i que, de fet, els que pateixen les conseqüències són els de la diòcesi de Lleida, amb tota aquesta qüestió doncs, de l'art, no?
Sí, sí.
Una altra qüestió, evidentment, no només van parlar del tema del litigi de l'art, sinó que van parlar de qüestions com ara la pastoral vocacional.
I un jove en la família cristiana, entre comentes cristiana, per a mi, és aquella família que ve de quan en quan a misses diumenges o té alguna preocupació per la parròquia seva. Un noi de 15 anys li pregunta a son pare: m'agradaria anar al seminari. I el primer que li diu el pare, conscient, li diu: tu estudia, fes una carrera i després ja veurem el que vols fer. Ese després no arriba quasi mai i no és acompanyat el noi de 15 anys en una opció que per a nosaltres és molt important.
Deixa'm dir que és una entrevista molt interessant, no és perquè l'hagi fet jo, però és molt interessant, que vam tindre una acollida dels nostres anfitrions a Lleida espectacular,
sí,
que vam portar el bisbe, perquè l'entrevista la vam tenir al mateix bisbat, però ens vam anar a la Seu Vella, que és el monument més emblemàtic de la ciutat, i allà vam poder entrar i li vam fer les fotografies a dins de la Seu Vella, i que realment us la recomano moltíssim.
Sens dubte, estic veient l'entrevista de manera física i déu-n'hi-do. Bueno, com sempre us dic, entrevista en profunditat, assossegada, amb molt de carinyo per conèixer doncs, la realitat de les vivències del bisbe que ara porta ja 8 anys al capdavant del bisbat de Lleida. Molt interessant. I el que explica de les vocacions és curiós. Bueno, clar, si no es fomenten, si no s'acompanyen...
I es fomenten per part de tothom, des de les mateixes famílies, des de l'Església, tothom.
Exacte. Doncs aquests continguts que ens ha destacat la Carme Munté i molts més que trobareu al Semanari Catalunya Cristiana sortiran demà diumenge, en aquest número del Semanari Catalunya Cristiana. Recordeu que cada dia envieu... Aquí sempre ho insisteixo perquè és molt interessant. Cada dia envieu aquest butlletí amb les notícies més fresques, les notícies de cada dia, per a qualsevol que estigui interessat. És molt fàcil subscriure-vos, catalunyacristiana.cat, 3w.catalunyacristiana.cat. Allà se us desplega una finestreta i us podeu subscriure i Catalunya Cristiana va fins vosaltres. Carme Munté, sotdirectora.
Rafa Sanahuja, com sempre, un plaer.
A mi no em pots dir res. Rafa Sanahuja, locutor adjunto.
Perdona, director del programa.
Director del... Ui, mare de Déu, això sona molt fort. No. Jo, què va, jo vinc aquí i parlo, ja està. Locutor. Escolta, Carme, mil gràcies, descansa demà i ens retrobem properament.
Molt bé.
Vinga, no se vayan todavía, a una i más.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Rafa Sanahuja.
Que jo crec que és un canalla que va, no?, amb ganes de, o derrotat per...
És que un dia et fotré un petó aquí en directe.
Camins.
Ens agrada les dimecres, Alberto Gómez.
En el moment en què tu t'has de baixar la teva parada, jo no vull que arribi. Jo vull que s'averí, jo vull que es pari, jo vull que, no?, que es ralentitzi.
Que el moment sigui etern, podríem dir.
Que hem de quedar-nos una estona en el metro per una averia, sigui amb tu.
Ràdio Estel.
Hasta que sintió toda su piel erizada. Hasta aquella pregunta, casi olvidada, en el tiempo. ¿Vienes?
On tu vulguis, Alberto. Jo vaig on tu vulguis.
Expliquem històries.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
Ara mateix passen 12 minuts de 2:15, anem camí de les 9 de la nit. Hem escoltat a Verónica García Morales, hem fet una passejada per les seves reflexions, per la seva platja natural, Ciguatanejo.
Sempre és un plaer compartir micros amb Verònica i sempre és un gran plaer compartir micros amb Alberto Gómez. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada. Cihuatanejo, saps en quina gran pel·lícula surt, no?
Home, vale. ¿Me lo dices o me lo cuentas?
Perdó. Ja està.
Perdona, no, és que ara m'has tocat. Perquè que sàpigues que aquest programa, Camins, jo volia que es digués Cihuatanejo. Perquè per mi Cihuatanejo és un símbol. Símbol d'esperança, de bellesa, de bon rotllo, d'un gran final, d'amistat, de tantes coses.
Perquè a més l'explicació que fa Tim Robbins
a la perpètua, sí.
És brutal, no? Com li descriu sí. a Morgan Freeman a aquella platja.
Sí. I a més, quan li deixa la nota per quan surti de la presó, no li repete... Mira que és un nom una mica complex. Cihuatanejo no és una paraula que de seguida... Doncs no li repete... Li diu, te'n recordes de la platja de Mèxic que vaig dir? Segur que sí. Llavors Morgan Freeman pensa, Cihuatanejo. És fantàstic.
Jo crec que llegeix la nota i fa així. Aixeca la... Sí. I diu...
Cihuatanejo. Doncs vaig anar al director, al senyor TH, a Toni Herbàs, i li vaig dir, jo vull que el programa es digui Cihuatanejo.
Va dir que no.
I, bueno, se li van, saps allò que els ulls se li van creuar? Va fer una cosa així i em va dir, no, ni de bromes, dirà Cihuatanejo. Considero que és un error, entre tants encerts de Toni Herbàs. Però, en aquest cas, no ens va fer cas. I, tot i així, jo vaig colant. Per cert, com avui parlarem una mica i ens endinsarem en el tema estiu, que donarà molt de sí, ho podem lligar perfectament, perquè Cihuatanejo és una platja, i l'estiu és platja també, no? Alberto Gómez.
Si vos arranco ja, eh?
Però espera, abans d'arrencar, espera't, mica en mica. Avui Alberto Gómez s'ha acomiadat d'aquesta secció. Ho hem de dir perquè ho sàpigueu. A mi, jo tinc una doble sensació. La primera és... tristor, perquè ha estat una secció que jo he gaudit molt, una secció diferent, una secció sensible, una secció que ens hem inventat entre tu i jo i que per mi ha estat meravellosa, molt escoltada, amb molt rebombori, amb molts comentaris, també t'ho dic, molt guai, molt creativa, molt íntima, això per un costat, i em fa pena que s'acabi, em fa pena. Però estic contentíssim que hagis volgut jugar amb nosaltres. Te'n recordes quan et vaig trucar allà pel gener, jo crec, i et vaig dir, escolta, a mi m'encantaria que vinguessis, però ja entenc que un tio com tu, a lo millor està molt ocupat o no... I em vas dir, a tope. I aquí has estat a tope cada 15 dies per regalar-nos
reflexions. I vaig fer un petit repàs dels temes, i a mi em va encantar que... No? Sí. Hem arribat a tocar la pluja, la infantesa, els viatges, les olors, el vi... les primeres vegades, els retrobaments, despertar, tot allò desconegut, il·lusions, somnis...
Imagina't, un espai a la ràdio que es pugui parlar de tot això, amb confiança, amb calma, és meravellós. Per tant, ja després t'ho agrairé més formalment, si vols, però agraïdíssim perquè les teves visites han estat meravelloses. Ara tenim per endavant uns quants minuts per... inventar-nos una altra secció de Ràdio Nocturna, la qual em ve molt de gust. I en les nostres converses d'àudios de WhatsApp, tu em vas dir, a mi m'agrada molt, ja tenim aquí tota la calor, ja es palpa l'ambient és dens, no?, d'estiu, i l'estiu té molts matisos.
És una època en la que recuperem, no?
Sí.
No sé si sabors, desitjos, llums també diferents, no? La pell també, jo crec que arriba a saber diferent, no? Quan, sobretot, si et balles, evidentment...
La pell sap diferent, Alberto?
Jo crec que sí.
Val. és que ara m'he imaginat llepant el braç.
Acabes de destruir...
tota la màgia. Aprende per
doncs vinga, anem a recuperar, sí. No? Aquestes sensacions.
Va, i tant, endavant. Tens un primer microconte i a partir d'aquí xerrem. Perfecte. Perquè jo tinc un concepte de l'estiu que ara després compartiré amb tu, a veure. Doncs Alberto Gómez, primer microconte centrat una mica en l'univers estiu, que és molt particular. Alberto, endavant.
Demasiado tiempo, demasiadas ganas, demasiados recuerdos. Su piel parecía erizarse, expectante, deseando volver a sentirlo, a sentirse, cubierta de aquel mar que ya podía intuir a la vuelta de la esquina.
Per moltes persones, jo m'estic adonant, a mi no em passa, jo detesto la platja, també t'ho dic, però m'estic adonant que per moltes persones la platja és com una mena de teràpia. La gent va a la platja, es relaxa d'una manera especial, no? No tens aquesta sensació?
Jo crec que el sabó de la pell, insisteixo, quan et banyes, sí, també fa sentir-te diferent. Hi ha diferents matisos també de les llums, no? Hi ha la, que li agrada aixecar-se el dia, no? L'amanecer, també l'atardecer.
Home, és que, perdona, la platja al començament del dia i al final, això és un altre rotllo. Això sí que t'ho compro.
I jo crec que a nivell terapèutic que deies, endinsar-se, no? Ficar el cap uns quants segons dintre l'aigua, si has tingut un dia més o menys dur, és igual, eh? Mm-hmm. Però aquest silenci dintre de l'aigua, amb el cap dintre l'aigua...
És fantàstic, és veritat.
Fantàstic.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Jo crec
I,
que...
I en aquest microconte parlaves, evidentment, eh? Tots tenim una història a la platja, no?
Sí, tots. Segur, segur. Vull pensar que sí.
Hi ha gent aquí a l'estudi que ara mateix està fent altres tasques com xarxes socials, i ja sabeu que les porta Maria José Mendoza, que ha afirmat, ha fet així, ha fet sí, 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 sí.
I com bé saps, a l'estiu també porta revetlles.
A veure, a veure. Home, les revetlles.
Festes.
I tant, i tant, i tant.
Anem de festa. Festes d'estiu.
Vinga, va, a veure, anem de festa, Alberto Gómez.
Bajo las luces de la verbena van apareciendo caras doradas por el sol de aquel primer día de verano.
Sí.
Aquel día de reencuentros. ¿Ya estamos todos? Escucha, ya podemos irnos. Y es entonces cuando se muere de vergüenza, porque no se atreve a decirles que esperen, que falta alguien por llegar.
Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de...
A mí me agrada mucho aquest porque... No sé, m'agrada posar-me la pell d'aquesta persona que, no? Que veu que marxen i diu, no, no, és que falta algú, però...
Espera't, espera't.
Però si ho dic jo...
Ja, canta molt, no?
Me pillen.
Canta molt. Sí, perquè és veritat, eh? Aquest joc entre... Aquesta química que d'alguna manera probablement tothom detecta. No ens enganyem. Aquestes coses es detecten. És a dir, aquestes dues persones entre un grup s'entenen especialment, sí, però sí, sí, és com una mena de secret allà que queda flotant i ningú diu res encara, perquè ja es dirà. Però sí que és cert, eh? Jo m'agrada molt aquest gir que fas de dir, i ara què faig? Dic que esperem perquè aquí hem de ser més caro i encara no ho he fet, no? És això.
Uh-huh.
Aquestes nits de revetlla, de festa,
pues,
tens més?
Passen les hores.
Veig que t'agraden molt les nits d'estiu,
sí,
eh?
Sí, home, sí, sí. Van passant les hores, no?, de la festa.
Van
doncs,
passant les hores, van passant la revetlla i passen més coses, Alberto.
Passen les hores,
sí,
i l'amanecer se les echaba encima. Hasta que finalmente lo lograron, zafarse de todos. Y llegar hasta aquella orilla en la que ya sentían como el agua les acariciaba la piel. La música...
Clar, la música no deixa peu a la imaginació. És explícita, és explícita. Escolta una cosa, sí que és cert, i jo crec que això tothom ho hem viscut, com a part, nit de revetlla, eh, Alberto? Mm-hmm. Tu estàs en un grup de festa, una festa maca, una festa de bon rotllo, absolutament, i hi ha un moment en què dius, a mi em sobra tothom que esteu aquí, excepte I, aquella persona.
I mires el rellotge. I dius, o lo hago ya,
o esto,
tarde.
O esto no acabarà com jo tinc ganes que acabi.
Exacte. Eh?
Exactament. És això, és això. Home, i què millor lloc, què millor indret per una mica d'intimitat que una platja a la nit, no? Allò que al fons està el passeig marítim, amb les llums,
uh-huh,
la lluna que es reflexa en el mar. Hi ha com una lluna i tot el reflexe que arriba fins a tu. Tot això és un context fantàstic per viure coses fantàstiques.
I què arribem a sentir el dia següent?
A veure, depèn. Però en principi, a veure com ho enfoques. Alberto Gómez, és que estàs fent tota una passejada, eh? Per tot és veritat, estàs fent el recorregut sencer.
Et prometia un bon final de secció.
Home, i tant, i ho estàs aconseguint, evidentment. A veure què pot passar el dia següent.
La playa ahora, silenciosa, era una buena aliada para una cabeza un tanto resacosa. Pero de la que no se irían las risas de anoche. Los brindis, los bailes o aquel baño a oscuras.
t'has banyat a la platja de nit, Alberto?
Haig de respondre o...
No, sí, cal que... T'ho estic preguntant, t'ho estic preguntant.
Evidentment.
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 Evidentment, evidentment.
Això sí.
Escolta, clar...
Ups. Aquí diuen que no, eh?
No, jo, banyar-me no. Però estar a la platja de nit, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fa molt, eh, això. També t'ho dic.
Maria José voldria saber si amb roba o sense, no?
Maria José Mendoza... Home, no, no, a veure... Mira, ara ens estàs... Què és això, Maria José?
Té una, un tatuatge. Una onada.
Una onada. Ui, ui, ui.
Molt bé, molt bé. Molt
mira,
bé.
Imagina't, Maria José té la ràdio tatuada i una onada. Una onada de l'EGM, podria ser, tranquil·lament. Escolta una cosa, meravellós, el sempre, no?, sempre el dia després... forma part de l'aventura, forma part del moment.
I genera un record, evidentment, que no s'oblida.
Ai, sí. Els records.
Però toca dir adéu.
Saps què passa? Ara anem, perquè és que al final estàs embalat. Però a mi em passa amb aquesta secció, jo espero que els oients també els hi passen, perquè jo crec que és la màgia d'Alberto Gómez, dels microcontes i del que aconseguim fent amb aquesta ràdio nocturna.
Jo no et deia que jo haig de dir adéu ja. Dic que en la història...
Hi ha un adéu.
Clar.
Hi ha un...
S'han banyat.
Exacte.
A la ressaca.
L'han esperada, ja estan junts, no sé què, tal, s'han quedat sols, s'han banyat i ara ve l'adéu. Però espera't. A mi em passa amb aquesta secció que és com si jo obris un calaix i vaig rebuscant els meus moments que puc assimilar, no?, amb tot el que expliques. Per això aquest llibre, fantàstic per un momento, doncs és totalment recomanable, perquè al final, a partir de les vivències i la imaginació d'Alberto Gómez, també pots reconstruir les teves vivències.
Jo, si algú acaba de llegir un dels meus microcontes, o un altre microconte, i aixeca el cap i recorda un petit instant que ha viscut o que va viure al seu moment,
per tu,
com... Morgan Freeman diu Zihuatanejo,
sí,
quasi amb un somriure,
sí,
em dono ja per...
Per satisfet, per pagar, ja estàs pagat, ja estàs pagat. Va, anem cap a aquest adeu, que a més és perfecte per aquest moment de la secció i per el moment del recorregut que hem fet de la platja, la nit i l'estiu.
La luz de la mañana iba conquistando cada vez más centímetros de aquella habitación, sin remedio, recordándole que se acercaba la hora.
És gairebé cruel, no?
Sí. La llum pot arribar a ser molt cruel. Perquè t'avisa, no?
És gairebé cruel, no? Exacte. El veus arribar la llum i dius, això ja ha passat. Ja ha passat, ja sí. Ha passat. Però ens quedarà el record, Alberto. I si vols, no sé si tens algun...
Tot i que és veritat que a vegades disfrutem de tot un llarg estiu i llavors aquestes nits, no, es poden repetir. O sigui, no sempre ens hem de quedar amb una sola nit d'estiu, no? Sobretot quan són petits, no? I tenen aquests meravellosos 3 mesos i mig de vacances.
Ara podem parlar d'això una mica, però jo crec que tot aquest recorregut de microcontes que has fet d'espai vital, no?, del que podria ser una nit d'estiu amb rebell, amb amics, amb un amor, amb un incipient amor, etc. Això tira cap a una edat de, posem-li, 16, 15, 17 anys, 18... I després hi ha un altre món, que és el món més infantil, no? El món entre els 10 anys, 11 anys, que ja ets una mica gran, però encara tens el punt infantil de l'estiu, no? Els amics, les bicicletes, allò que no tens pressa per arribar enlloc, no? Mm-hmm. Això també és molt maco.
Sí.
Alberto, Por un moment és el seu llibre i per molts moments has acompanyat aquesta temporada amb aquesta sensibilitat, aquesta gràcia, I aquest art que ha compartit amb tots nosaltres a la nit dels dimecres cada 15 dies. Albert, ha estat un veritable plaer.
Plaer ha estat meu.
I si té aquests renova la confiança, la meva la tens completament.
Jo vindré encantat de la vida, evidentment.
Serà...
Sé que hi ha bona companyia, hi ha bona complicitat i confiança i vaja, jo crec que disfrutem d'aquests petits moments.
Serà un plaer i estic agraïdíssim pel teu temps i per la teva complicitat. Fantàstic. Alberto, mil gràcies. Nosaltres que recollim. Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el camí, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials,
i la clau de tot plegat. Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.